de parlar d'ell, perquè, clar, aquesta setmana no han parat de sortir nòvies, o nòvies no, embolics i rolletes, oi, Cuca?
El que passa que alguna d'elles ha aprofitat i ha sortit ja en 3 programes i els que vindran. O sigui que, sí, al final, l'Iker Casillas, si us plau, que tingui cuidado. Sí. És que també a vegades jo em sorprenc que aquesta gent no...
Que no vagi en compte. Envia unes coses que aquesta setmana... Com diu la Cuca, no? És aquesta noia que es diu...
Claudia Babel.
Claudia Babel, és catalana.
Creadora de contingut.
Per adults, a OnlyFans i altres pàgines. Per adults, clar, i ell la va contactar, van començar a xerrar, i clar, doncs tot això, la Claudia Babel, no?
Claudia Babel. Em sembla que és
aquesta
de Blanes.
Aquesta noia... Doncs ho van a treure a un programa de televisió.
Vinga,
i
Iker,
això...
que sembla
ara
que...
Ara ja ha sortit l'amiga de l'amiga de l'amiga. O sigui que això també ens portarà cua. De fet, ell ha fet un comunicat dient que hi ha prou.
Però doncs bueno, hi ha prou.
Hi ha prou.
Hi ha prou. Ja marxem.
I tant.
No, una llàstima.
No tenim més temps. Gràcies a les dues, que tingueu molt bon cap de setmana. I gràcies també als qui ens han seguit dilluns. Més, que tingueu bon cap de setmana.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. L'escola Pins del Vallès podria perdre una de les dues línies d'I3 que té al centre i oferir 20 places per al curs 2025-2026 en comptes de les 40 amb les que compta ara. La mesura que l'ha conegut el centre recentment ha provocat el descontentament de l'Associació de Famílies d'Alumnes, que creuen que el canvi pot afectar negativament tant en l'organització de l'escola com en aspectes pedagògics. La taula local de planificació, que té lloc cada any entre el Departament d'Educació, els responsables locals d'educació i els centres públics i concertats del municipi, és l'òrgan que s'encarrega de fer la previsió de les places que han d'oferir als centres, segons els infants registrats al municipi en edat d'escolarització. Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori amb violència a la Floresta el dissabte 1 de febrer al migdia. Segons els afectats, 5 encaputxats van robar un veïc quan es trobava a la porta de casa seva. Els lladres van apuntar-lo amb una arma. Els Mossos mantenen oberta la investigació per tal d'esclarir els fets. El santcugatenc Pau López és cineasta i doblador. Va estudiar a l'Escola Superior de Cinema de Catalunya, però conrea altres facetes artístiques, com per exemple el dibuix. Ha posat la veu a un munt d'anuncis a la ràdio, un ofici al qual va entrar de casualitat i aquí, a Ràdio Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, López recorda la seva infantesa, els seus primers treballs en el món del cinema i parla d'una altra gran passió, la fotografia. Tallers familiars, teatre o la festa del 20è aniversari del Banc del Temps són algunes de les activitats més destacades d'aquest cap de setmana a Sant Cugat. El diumenge serà el torn de les passejades per Collserola, el Mercat d'Hivern i un concert de jazz. Si vols saber on i quan se celebren aquestes i moltes més propostes, consulta l'agenda de Cugat Mèdia. Sant Cugat ha posat en marxa Va per tu, una programació trimestral d'activitats i serveis adreçada a joves d'entre 12 i 29 anys. Aquesta nova iniciativa ofereix una oferta estructurada en 5 blocs temàtics que aborden l'emancipació, la reflexió, l'oci i els espais de trobada per al jovent. Totes les activitats són gratuïtes i es duran a terme en diversos equipaments municipals i barris de la ciutat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
L'Institut Leonardo da Vinci a Ràdio Sant Cugat.
Hola a tothom, benvinguts i benvingudes a una nova edició de La Veu de l'Institut, aquí a Ràdio Sant Cugat, on obrim les portes als alumnes i les alumnes dels centres educatius de la nostra ciutat perquè vinguin a fer ràdio i explicar-nos bàsicament el que els interessa, el que no, l'actualitat dels seus centres i moltes altres coses. Avui tenim amb nosaltres alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Leonardo da Vinci. Són en Marcel Arnau, en Cesc Delgado, en Darek Delgado, en Bacari Dieme, l'Aimar L. Javarrieta i l'Aleix Fruitós. Hola, nois, com esteu?
Hola.
Hola, bé, superbé.
Molt bé.
Doncs aquests alumnes de l'Institut Leonardo da Vinci, com sempre, ens acostaran notícies, ens acostaran recomanacions musicals i, sobretot, ens explicaran coses que els agrada i coses que no els agrada tant. Comencem amb l'actualitat de l'Institut. En aquest cas, en Marcel ens explicarà que el Leonardo ha participat o que participa en el campionat Copa Col·legial de Bàsquet. Marcel.
Sí, la Copa Col·legial és un torneig que es juga a totes les comunitats autònomes, les quals juga el torneig aquest en fases eliminatòries, o sigui, el que guanya passa de ronda i el que perd ja s'acaba el torneig per ells. La final es jugarà a l'Estadi Olímpic de Badalona i el Leonardo ja ha guanyat el seu primer partit passant de ronda, que van guanyar 93-31 contra el Teresa Pàmies. I això els ha fet que puguin passar de ronda jugant el següent 30 de gener.
A quines edats són aquests equips? Hi ha diferents equips?
Sí, o sigui, es pot jugar en tota l'etapa. Sí, en tota l'etapa de l'Institut Leonardo, a tots els instituts, i és això.
Algun de vosaltres participa en aquests partits?
Sí, jo participo.
I què tal?
Molt bé, és un joc que mola molt perquè no és amb el teu equip, llavors pots fer una mica més el bèstia i tot això.
I això t'agrada, eh?
Sí.
Molt bé. Molt bé, doncs escolta, molta sort en aquest campionat. Si guanyeu, espero que vingueu a explicar-nos. Vindreu, no?
Efectivament.
Molt bé, i seguim amb més actualitat del centre. En aquest cas, l'Aimar ens explicarà que han fet intercanvis d'estudiants del Leonardo a Stuttgart i a Münster.
Sí, el Leonardo cada any fa dos intercanvis, un d'alemany i un d'anglès. I això se suposa que és pels alumnes de quart, però si no s'omplen les places, els de tercer també ens podem apuntar. Llavors, jo i uns quants més del curs ens hem apuntat i el 26 de febrer venen els alumnes de Münster i de Stuttgart aquí i després a l'abril anirem nosaltres, els d'anglès a Münster i els d'alemanya a Stuttgart. I està molt bé. El meu germà ho va fer i diu que és una bona experiència.
Quant de temps esteu fent aquest intercanvi?
Ells venen una setmana i nosaltres anem una setmana.
Molt bé. I dius que el teu germà ja ho has fet, per tant l'experiència és positiva, que és el que més li va agradar.
Diu que està molt bé, la Münster és molt bonic i que està molt bé perquè allà et deixen amb els amics, estona lliure i descobrir la ciutat i tot amb ells és molt xulo.
Què t'esperes tu d'aquest intercanvi? Què és el que t'imagines que podràs fer o que aprendràs?
Fa una mica de por anar allà si no parles molt bé la llengua, però jo crec que me les apanyaré i estarà molt, molt xulo.
On vas tu?
Jo vaig a Münster, faig un intercanvi d'alemany.
Molt bé.
No, d'anglès, perdó.
Molt bé. Molt bé, doncs potser també pots venir després a explicar-nos què tal l'experiència i llavors això pot ser que l'any que ve puguis repetir-la, no? Si a quart d'ESO
sí,
et torna a
l'any que ve tinc pensat fer el d'alemany.
Molt bé. I com funciona? Com s'escullen els alumnes o les alumnes que volen anar? Us presenteu voluntàriament? Quin és el...?
Doncs els de quart tenen prioritat perquè se suposa que és per ells l'intercanvi i després si queden places els de tercer, els primers a apuntar-se, doncs... Van allà.
Molt bé. I feu classe i tot en els centres educatius del lloc?
Anem a l'institut, però fem poca classe, ens ensenyen tot i també ens ensenyen la ciutat, ens fan tours.
Una mica de vacances, no?
Sí,
sona com una miqueta d'entre colònies i vacances.
Sí, pel que m'han dit és així.
Molt bé. Doncs esperem que tu passis molt bé, que aprofitis molt aquesta setmana a Stuttgart. Em sembla que ara ens acosteu una recomanació musical. A veure, Darek, explica'm quina cançó ens voleu recomanar i per quin motiu.
Sí, jo crec que podria haver una que es diu Volcans, de Buos, que ens ha agradat molt al grup. Nosaltres creiem que pot ser una bona cançó per iniciar el següent tema, no?
L'heu escollit entre tots?
Sí, entre tots l'hem escollit.
Us heu posat d'acord de seguida o hi ha hagut divergències?
No.
Sí? Us agrada?
Sí.
Doncs escoltem-la.
Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si ara...
més al món. La llum al cel, com dos volcans en erupció. Ballant junts fins que acabem perdent la raó. A la trinxera, a la que vam créixer plegats.
Molt bé, doncs aquests eren els Buhos amb aquesta cançó Volcans que ens han acostat aquests alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Leonardo da Vinci. Continuem ara amb aquest espai La veu de l'Institut i ho fem amb el que els agrada. En Cesc Delgado ens acostarà el primer ítem que concretament li agrada a ell, que és jugar a hoquei. Cesc, endavant.
Jo vaig començar als 4 anys més o menys a jugar a hoquei perquè tots els meus amics ho feien de petit i jo feia taekwondo. I no m'agradava gens, i ho feia per defensa personal. I pues, com tots els meus amics ho feien, vaig dir, pues venga, ho faig. I vaig començar, vaig veure que se'm donava bé, i pues, dels 4 anys fins ara porto fent-ho.
Molt bé. I jugues aquí a Sant Cugat?
No, vaig començar aquí a Sant Cugat, però als 11 anys més o menys, a la vida segon, em vaig anar a Cerdanyola, a aquest costat.
I és hoquei patins, entenc.
Sí, hoquei patins.
Pel que jo sé, el que és més complicat de l'hoquei patins és arribar a agafar l'estic, no? Perquè primer sí. Has d'estar practicant molt el que és el patinatge,
sí,
pròpiament.
Sí, perquè són moltes coses a la vegada. Has de patinar, portar l'estic, molt pes, perquè els patins potser són un quilo a cada cama i pot arribar a ser molt complicat.
I és molt diferent a patinar, si estàs acostumat a patinar en línia, per exemple?
Bueno, sí que hi ha un canvi, que són quatre rodes, o sigui, dos a cada costat, i en línia són totes seguides i pot ser un canvi.
Però en principi sembla que has de tenir més estabilitat, no?, amb les quatre
sí.
Rodes així posades en vertical.
Sí, o sigui, el patins potser es podria dir que és més fàcil patinar.
Sí?
Sí.
Home, a més, feu piruetes endavant, endarrere, cap al costat. Què t'agradaria, fins quan t'agradaria jugar? T'agradaria dedicar-t'hi? T'agradaria jugar-hi fins que siguis gran?
Sí, m'agradaria molt arribar a professional, perquè, bueno, ja vaig ben encaminat, jo crec. Ja, bueno, l'altre dia em van convocar a la selecció catalana i a l'espanyola. Mm. I jo crec que així jo puc arribar fins juny.
Molt bé. Doncs escolta, també et desitgem molta sort, t'haurem d'anar seguint, doncs també, que això com a mitjà de comunicació, tota la persona de Sant Cugat que triomfa, més enllà de les fronteres de Sant Cugat, doncs n'estarem al cas, potser et seràs notícia el dia de demà, què et sembla?
M'agradaria molt.
Molt bé, doncs l'hoquei patins que ens ha costat el Cesc Delgado. Aleix, què ens expliques de les classes? Què és el que més t'agrada de les classes?
El que més m'agrada de les classes és que puguem sortir a les 2:30 perquè podem tenir tota la tarda lliure per quedar amb amics o fer deures, sobretot estudiar molt i pues, preparar-te pel dia següent, sigui amb exàmens o... I... M'agrada això, però no m'agrada despertar-me tant d'hora.
Home, clar, però com ho fem, si no?
Sí.
Si has d'acabar d'hora, doncs hi hem de posar més aviat.
Sí.
T'haig de dir que el tema de l'horari és un tema que surt molt sovint en aquesta secció, perquè, per això, perquè creieu que és molt aviat, a les 8, no, entreu, si no m'equivoco. Sí, sí. És molt d'hora, però clar, sí que és veritat que per plegar al migdia... hem de començar abans, perquè si no ens dona el matí per tanta cosa. Què acostumes a fer les tardes? Comentes que a vegades quedes, a vegades fas feina... Sí. Tens una rutina establerta de tardes en funció
no,
del dia?
No, una rutina així no. És com si algun dia... Quan tinc deures, primer es faig, estudio, després estudio pues, una mica cada, els exàmens de la setmana, i llavors ja, si puc quedar amb amics o puc jugar, pues, aprofito.
Entre setmana teniu temps de tot, llavors, no? Entenc?
Sí.
És una bona manera,
sí.
Aquesta,
sí.
De tenir temps per fer-ho tot.
Sí.
Molt bé. Molt bé, perfecte. Doncs ens anem ara cap a en Bakary, que ens explicarà doncs alguna cosa que potser fa les tardes, m'imagino, com és mirar vídeos de YouTube i de TikTok. Per què t'agrada tant?
Sí, bueno, a mi la veritat m'agrada molt perquè després de l'institut, després del tot el dia... Em va molt bé relaxar-me una miqueta mirant vídeos de TikTok i de YouTube. Miro vídeos de Fortnite.
Fortnite entenc que són trucs,
potser?
No, és un videojoc.
Sí, però per...
Bueno, sí, és
el que mires a YouTube són vídeos
sí.
per aprendre...
És gent professional que juga a això des de fa molt temps i m'agrada mirar-lo i... Bueno, ho miro sobretot dinant, perquè normalment dino sol i llavors, pues...
Sí, tens una mica de companyia.
Sí.
Molt bé.
Sí.
I mires el mateix contingut a YouTube que a TikTok o són coses diferents?
No. A YouTube és més... O sigui, és tot complet, tot el vídeo complet, i a TikTok és tot...
Clar, 30 segons, 20...
Sí, un minut i mig, tot molt dos, llavors, pues...
I els temes són els mateixos?
Bueno, a TikTok és més variat, però a YouTube és quasi el mateix, sempre a Fortnite. Però a TikTok em surt moltes coses...
Clar, el que et va sortint segons l'algoritme, no? Què és el que t'acostuma a sortir?
Bueno, a mi m'acostuma a sortir vídeos de futbol, o de Fortnite mateix i videojocs en general, no?
T'agrada molt jugar a videojocs?
Sí, bastant.
Llavors també necessites temps per deixar de mirar el YouTube per jugar, no? Per practicar aquestes coses.
No, sí, sí. Jo ho tinc bastant organitzat, com si dir-lo, sí.
Molt bé. Sí. I del Fortnite has tret algun truc important mirant aquests vídeos?
Bueno, sí, però tampoc t'hi sota... Tampoc sota tan bo, però... aprenc coses mirant els vídeos, sí.
Molt bé.
Bastant.
Molt bé. I tornem a l'esport. L'Aimar ens comentarà que el futbol és la seva debilitat.
Sí, bueno, ja sé que a molta gent li passa això, però jo des de ben petit m'ha agradat jugar o mirar futbol. Em ve apuntar a un club amb, crec que, 5 o 6 anys. I sempre mai he deixat de jugar a futbol perquè és el que m'encanta. O sigui, òbviament, pues, com molta gent, el meu objectiu seria dedicar-me. És molt complicat, però jo confio en que potser algun dia passi, i això.
Molt bé. I jugues des de petit, dius?
Sí.
Van diversos entrenaments a la setmana, imagino que tens els partits els caps de setmana, tot això ja...
Sí, sí, està clar, com que l'horari de l'institut acabem a les 2:30 i el futbol començo a les 8:30, doncs encara tinc la tarda lliure. El problema és que arribo una mica tard a casa.
Home, sí.
Llavors, entre que sopo, em dutxo i tot, pues, vaig a dormir una mica tard.
I l'endemà a les 8 ja has de ser a l'institut una altra vegada?
Sí, això és complicat, però bueno, ho porto bé.
Però ho portes bé perquè t'agrada, no? Entenc que és la teva passió.
Sí.
I què t'agrada més, jugar o veure'l?
Jugar.
Sí, oi?
Sí, molt més.
I t'agrada anar als estadis? Vas a veure... Quin és el teu equip preferit?
A l'Atlètic, de Bilbao.
Ho tens una mica difícil,
sí,
tornar-lo a veure.
Però bueno, quan vaig allà sempre vaig a veure algun partit.
Molt bé. Molt bé, perfecte. Doncs anem a escoltar més música. Cesc, què ens recomanes?
Aquesta cançó es diu Cor al Temps, ve del videojoc també del Fortnite, i l'hem escollit perquè és una cançó que sempre hem tingut com... Sempre ens ha agradat, sempre hem fet la broma amb ella, i això, no sé, ens agrada a tots.
Doncs escolta, anem a veure com sona aquesta cançó. Doncs és ben curiosa, aquesta cançó. Està molt ben triada, molt ben triada. No, no, gràcies a vosaltres per acostar-nos-la, perquè no la coneixíem. Molt bé, doncs vinga, anem ara amb el que no us agrada i em crida molt l'atenció el primer tema. Darek, sí. Bueno, què és el que no t'agrada?
A mi no m'agrada, a la meva opinió, el reggaeton.
Parlem-ne, sí. Parlem-ne, va.
Sí, sí, sí. Això, bueno, no és una... no és una opinió popular, jo crec, però a mi no m'agrada la lletra de la majoria de cançons amb aquest del reggaeton són una mica obscenes, no, per dir-ho així, i no m'agraden a mi. Són com que no... Bueno, i...
Com, per exemple, tu sobretot et centres en la lletra, no? Que el que s'explica a les lletres a tu no t'agrada.
Sí, no, a veure, el ritme jo l'entenc que pot agradar. Uh-huh. La lletra és... No m'agrada perquè és com molt guarra, no?, per dir-ho.
Mm-hmm. Que falta el respecte, potser,
sí,
no?
Sí, també.
Perquè sempre el reggaeton ha de portar aquest tipus de lletra. Entenc que no hi ha reggaeton si no hi ha aquests vocabularis i aquesta escenografia, no?, tan concreta.
Que jo sàpiga, no. Són totes així.
Són totes així.
Sí, sí.
I, a més, sempre, la majoria de vegades, la canten homes. No hi ha gaires dones que es dediquin al reggaeton. Per tant, sempre la temàtica és molt similar, no?
Bueno, sí, a veure, crec que sí que hi ha dones que canten, però sí, són més homes que dones. Però bueno...
Quina seria una bona alternativa per tu al reggaeton?
No sé, és que...
Vull dir, quan tu escoltes música, què prefereixes? Si posem que estàs a Spotify, sí, i et salta una cançó per atzar... Què preferiries escoltar?
Jo, bueno, escolto més música en anglès, perquè no entenc... Bueno, ho entenc, però no... És més... Si diuen alguna cosa, no ho entenc tampoc, i així que...
Sí, no, així, mira, sí, hi ha una dita que diu ojos que no ven, no? Doncs el mateix.
Sí.
Com que no entens... Home, potser està dient coses més greus que el reggaeton i no t'estàs enterant.
Bueno,
és important, doncs llavors et descarregues la lletra, tu mires i llavors veuràs d'acord, m'agrada o no m'agrada la lletra.
Bueno, a veure, no. O sigui, la lletra tampoc té tant a veure. O sigui, sí, però és que... Hi ha cantants que no se'ls entén res, tampoc.
Ah, això és veritat.
Ja.
Això és veritat. Molt bé, doncs escolta, no ens agrada el reggaeton. Fora, no volem reggaeton. Què més no ens agrada, Bacari?
Bueno, a mi no m'agrada que em despertin de la migdiada perquè sento que dorm superpost. I, aun així, dorm menys d'una hora i mitja a dues hores.
Això és una migdiada?
Sí.
Però si això ja entres en fase REM.
Ja, però és que...
Així que deu somiar i tot. No és allò 20 minutets de migdiada.
No. Jo em dormo. A mi és bastant curiós perquè quan era petit no m'agradava res fer
migdiada.
No.
I ara estàs recuperant totes les migdiades que no vas fer.
Ara migdiada sempre.
Però que cada dia fas migdiada?
Sí, cada dia.
I què passa quan et desperten?
Bueno, pues que... Bueno, pues que sobretot sento que no he dormit suficient, com a mi pues que m'hagués agradat, però en realitat he dormit una hora i mitja, dues hores.
I com et desperten de la migdiada?
Bueno,
t'has de posar una alarma?
No. Ve la mare o la pare, pues em desperten i...
Et desperten amb carinyo i amor.
Sí, home, clar.
No, que a vegades hi ha alarmes així una miqueta més estridents i que sí que t'aixeques sobresaltat.
Sí.
I si tu dorms aquestes dues hores de migdiada, després a la nit dorms igual?
Sí.
No tens cap problema, eh?
Em vaig a dormir a les 10 i mitja.
Molt bé.
Sí. Menys els dies que tinc entreno, que...
Cada, llavors, sí, més tard.
Sí, que vaig al...
També?
Sí, faig futbol amb ell.
Molt
llavors,
bé.
Pues, entrenem tard i tornem a casa tard, clar.
Ara la Imar i tu aneu a dormir més tard els dies d'entrenament, que deuen ser 3 a la setmana.
Sí.
Ben bons, no?
Sí.
I si un dia no fas migdiada, Bacari, què passa?
Bueno, que estic més cansat de lo normal i no tinc molta energia per la resta de la tarda. Llavors, pues, sí, em vaig a dormir una miqueta més temprano, si puc, i ja està.
Et poses de mal humor?
No.
No?
Però estic més... Bueno,
més cansat.
Mal humor tampoc, però estic una miqueta més seriós, però...
Estàs ensupit,
sí,
tris tot.
Sí. Allò.
I et poses pijama per anar a dormir la migdiada o tal com
no.
El sofà?
No. Tal com tu...
Qualsevol lloc.
Sí. Tal com vinc de l'institut, ja està, així. Tal qual, amb la roba de l'institut i... Em tombo...
Manteta?
Bueno, sí.
I ja
a la cama i ja.
Ja. Sí. Al llit sí, per això no, sí. No vas al sofà.
No, al llit sempre. Molt bé.
Molt bé. Doncs, tot i que no t'agradi que et despertin, però bé, la migdiada és una de les coses que sí que t'agrada. Sí. Què més, Marcel? Què més no ens agrada?
Jo crec que tindrem que tindre més dies de cap de setmana.
Estic d'acord.
El divendres ja no estem amb... Tipus, no tenim el mateix rendiment que tenim un dimecres, perquè estem molt cansats. A sobre, ens aniria molt bé tindre aquest dia de descans, de fer els deures, de poder estudiar, de quedar amb els amics i tot això.
Falten hores, però sí. I què creus que seria millor? Que el divendres fos festiu o fer-ho al mig de la setmana, un dia? Dimecres, per exemple.
No, jo crec que seria el divendres millor, perquè si tens un examen, per exemple, el dimarts de la setmana següent, tens aquell dia per poder estudiar i t'ho pots distribuir molt millor. Perquè si no, si tens dos dies i el dilluns tens entren o tens alguna cosa a fer, ja estàs molt enfeinat el cap de setmana i no pots fer res més.
Llavors proposaries que els caps de setmana duressin 3 dies.
Sí.
I quan hi haguessin ponts, ja, doncs 4. No? I així anem allargant. Molt bé. Doncs és el mateix, ja us dic, és un tema aquest del calendari, els horaris, que surt bastant, de manera bastant recurrent. Ho prenem nota, però no sé jo si tenim molt de marge de maniobra aquí, perquè hi ha molta matèria, com molt bé sabeu, per fer. I clar, si anem traient hores lectives, doncs és cada vegada és més complicat de fer-les. Però en tot cas hem d'aprofitar els ponts, els festius i aquests dies que tenim així d'extra, tant sigui entre setmana com el divendres o el dilluns, que a vegades també hi ha algun festiu el dilluns. Molt bé, doncs nois, hem arribat al final de l'espai. Ens acomiadarem amb una cançó que ens recomanarà l'Aleix. Falta algun? Us falta alguna cosa? Algú no ha dit res?
No,
hi ha alguna cosa més
bé.
Que no
sí,
us agradi?
Està tot bé.
Bacari, què passa?
No, res.
Segur?
No, res.
Que no es quedi res per dir, eh?
No, sí, pues porque pensaba que ell...
Que li faltava una,
sí.
No?
Que l'Aimar sí. Havia de dir a l'Aleix del futbol. Era sí, que li agradava el futbol. Sí. Molt bé, doncs Aleix, última recomanació i amb aquesta cançó marxarem.
Pues és una cançó que s'ha posat últimament de moda a TikTok i que, per exemple, si tu et poses a veure vídeos com el Bacari, sí o sí et sortirà aquesta cançó perquè ara ja tothom alguna vegada l'ha escoltat i bueno, pues l'hem triat pues, per això, perquè ara està de moda i volíem posar-la.
Doncs amb aquesta cançó ens acomiadarem. Moltíssimes gràcies a en Marcel, en Cesc, en Darek, en Bacari, l'Aimar i l'Aleix per acompanyar-nos avui a la veu de l'Institut. Digue'ns el títol d'aquesta cançó, Aleix.
Sigma Boy.
Sigma, Sigma Boy.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Bon dia, som alumnes de primer de batxillerat de l'Angeleta Ferrer i avui tenim el plaer d'estar a Ràdio Sant Cugat per parlar de l'esport. Jo em dic Maia i els meus companys són el Roc, la Marta, l'Alèsia, la Sara, la Laura, l'Aleix i el Marc. S'ha de dir que l'esport ens apassiona. No només el practiquem, sinó que ens agrada parlar-ne, analitzar-lo i, per què no, debatre sobre els temes més polèmics. Prepareu-vos, perquè aquest programa és per a vosaltres. Comencem amb la primera secció. Parlem d'un dels esdeveniments esportius més esperats de l'any. Avui Avui comptem amb l'Aleix i el Roc per comentar el que ha estat un dels millors clàssics dels últims anys, Barça i Madrid. Ens van veure les cares a la final de la Supercopa d'Espanya 2025 a l'Aràbia Saudita i el Barça es va proclamar supercampió amb un contundent 5-2. Quin partit, eh? Què us va semblar?
Brutal. Des del primer minut es va veure el Barça molt intens, amb una pressió altíssima i jugant amb una velocitat que el Madrid no podia seguir.
Totalment d'acord, i això que el Madrid va començar fort amb el gol d'Mbappé al minut 4, però el Barça va reaccionar molt bé i, de fet, va capgirar el marcador amb només 30 minuts.
Sí, i el que em va sorprendre més és la maduresa de Lamine Yamal. Va marcar el segon gol al minut 21, però més enllà del gol va ser un dels millors del partit. Amb només 17 anys sembla que porti tota la vida jugant finals.
És que aquest noi és especial. Quan agafa la pilota sempre passa alguna cosa, i no només ell, eh? Rafinha va fer un partit espectacular, marcant dos gols, una banda de descans i una altra just a l'inici de la segona part. El Madrid no sabia per on els venia.
Exacte. El seu primer gol, al minut 38, va ser clau perquè el Barça se sentís còmode al partit. I al minut 47 ja va ser la sentència. El Madrid estava grogui.
I per rematar-ho, Lewandowski va marcar el tercer al minut 35 i Valde va fer el cinquè al 54. Va ser una exhibició ofensiva del Barça.
Sí, però tot això també ve d'un gran treball tàctic de Hansi Flick. Està aconseguint que l'equip jugui amb molta més verticalitat i eficiència.
I això és clau. Aquest Barça no només vol tenir la pilota, sinó que quan ataca ho fa amb una velocitat brutal.
El Madrid va intentar reaccionar amb el gol de Rodrigo al 59, però ja no hi havia partit. Us va sorprendre la seva falta de resposta?
Una mica sí. Normalment el Madrid és un equip que mai es dona per vençut, però aquesta vegada es van veure superats.
De Ancelotti es va cantar sense opcions. El Barça els va dominar completament i no va donar cap opció de reacció.
Aquesta victòria pot ser un punt d'inflexió per al Barça d'aquesta temporada?
Jo crec que sí. Aquest equip ja està mostrant coses molt bones, però ara tenen la confiança que necessitàvem per competir per tot.
I a més, aquesta victòria arriba en un moment clau. Després de la Supercopa, el Barça va continuar amb grans actuacions, com el 5-1 contra el Betis a la Copa del Rei. Lamine Yamal va tornar a ser decisiu.
I parlant del futur, com creieu que afectarà aquesta derrota al Madrid?
Doncs pot ser un cop dur, perquè perdre una final així contra el Barça sempre genera molta pressió.
Sí, i a més, cal veure com respon l'equip en els pròxims partits. Aquesta derrota pot marcar-los.
Sense dubte, aquest clàssic serà recordat durant molt de temps. I vosaltres, quin moment del partit destacaríeu? Feu-nos-ho saber per les xarxes. Ara entrem en un debat molt interessant, que tracta amb qüestions ètiques. És ètic que els països gastin tants diners en organitzar esdeveniments esportius? Els Jocs Olímpics o el Mundial de Futbol impliquen costos astronòmics, sovint pagats amb recursos públics. Aquestes inversions fomenten l'esport i l'economia, però al mateix temps perdem una oportunitat d'inversió en educació o desenvolupament. Així la pregunta és ètic gastar grans quantitats de diners en esdeveniments esportius? Escoltarem els arguments del Marc Orobia i la Marta Ramos per trobar respostes.
Gràcies, Maya, i bon dia a tothom. Jo defenso la postura de la gran inversió de diners en esdeveniments esportius, per les grans millores que porta la societat. Sobretot m'enfocaré en tres: millores econòmiques, els grans valors i les infraestructures que porta.
Bon dia. Doncs sí, aquest tema genera una gran controvèrsia, ja que posa en joc diversos valors i prioritats, des de l'impacte econòmic i social fins a les implicacions morals. Respecte a l'assumpte de si em sembla ètic o no destinar grans quantitats d'euros a esdeveniments esportius, jo opino que és immoral i que hauria de regular-se.
Primerament, un gran esdeveniment esportiu aporta moltes coses a la ciutat o al país on es fa, sobretot instal·lacions esportives, que gràcies a unes olimpiades o un mundial de futbol, un altre hipotètic esdeveniment esportiu, renova o crea moltes instal·lacions esportives.
No ho acabo d'entendre. Què vols dir?
A veure, perquè ho podeu entendre millor, agafem l'exemple de les olimpiades de Barcelona. Tu, Marta, saps quantes instal·lacions es van renovar o crear de nou a Barcelona aquell any?
Doncs no, unes 20...
Quasi, unes 30 instal·lacions. Entre les més destacables són l'Estadi Olímpic Lluís Companys i el Palau Sant Jordi, a part de les instal·lacions esportives on es van desenvolupar infraestructures de transport i espais públics, com la mateixa Vila Olímpica.
Tot i els beneficis en infraestructures, destinar tants diners a esdeveniments esportius pot ser poc ètic quan hi ha altres prioritats socials urgents, com la sanitat o l'educació. A més, moltes instal·lacions acaben infrautilitzades, convertint-se en una càrrega econòmica. Tu parles de Barcelona, però no estàs tenint en compte que aquesta és una ciutat molt ben desenvolupada. És per això que gran part de les estructures construïdes per les Olimpíades avui en dia encara tenen un ús actiu i responsable.
La veritat és que Barcelona sí que ha sabut utilitzar les infraestructures construïdes, però altres ciutats potser ho tenen més difícil.
Si parléssim del Mundial del 2022 a Qatar, veuríem que per un sol esport es van construir desenes d'estructures i es van gastar 220.000 milions de dòlars. Avui en dia, més del 50% d'aquestes estructures es veuen inactives i desaprofitades. I Qatar tampoc és que sigui un país gaire pobre.
No, no és pobre, però hi ha gent que viu en condicions pèssimes.
També podríem parlar del Brasil, a les Olimpíades del 2016, on van gastar més d'11.000 milions de dòlars. Els recursos públics haurien d'invertir-se en necessitats amb un impacte més prolongat i directe per a la població.
Allà moltes estructures ara es consideren elefants blancs degut a la seva falta d'ús.
Sí, destinar grans quantitats de diners públics a esdeveniments esportius pot ser èticament qüestionable, i més quan existeixen necessitats bàsiques no cobertes. En molts països subdesenvolupats, aquests recursos podrien millorar la sanitat, l'educació o la lluita contra la pobresa. Per exemple, infraestructures construïdes per a esdeveniments com els Jocs Olímpics sovint queden abandonades, convertint-se en exemples clars de recursos desaprofitats.
Tornant a Qatar, no sé si heu vist com estan els estadis de futbol actualment, totalment abandonats, i va ser construïts fa només 3 anys.
És cert el que dieu, Roqui i Marta, però jo crec que un esdeveniment esportiu pot ser la clau per disparar l'economia d'un país subdesenvolupat o, en altres paraules, pobre. Mira, el que fa falta en un país subdesenvolupat són llocs de treball i turisme, el qual es pot convertir-se en més llocs de treball i un augment de recaptació d'impostos. Perquè per cada producte que es ven, es recapta una mica d'impostos. Si es venen més productes a causa del turisme, fa que es venengui, bueno, es recapti més impostos.
Efectivament.
I amb la construcció d'infraestructures esportives es creen molts més llocs de treball i amb un hipotètic esdeveniment esportiu es crea molt turisme. I per això crec que una inversió a un esdeveniment esportiu no és tirar els diners en va, que es podrien gastar en altres coses més ètiques, sinó és una oportunitat per augmentar els teus ingressos que posteriorment els pots gastar en sectors més ètics, com la salut.
Ah, vale.
Seguidament, m'agrada destacar els valors que promou els esdeveniments esportius. Que en la televisió surti esport o en la teva ciutat o país es faci un gran esdeveniment esportiu, incentiva els infants i a la població en general a practicar alguna pràctica esportiva. I recordem que l'esport és salut, llavors de forma indirecta s'estaria invertint en salut.
Encara que els esdeveniments esportius poden motivar algunes persones a practicar esport, la realitat és que la gran majoria de la població no es veurà afectada directament. En canvi, gran part dels ciutadans sí que es veurien afectats positivament si el seu govern se centrés a donar ajudes als que ho necessiten. Aquests esdeveniments solen generar deutes a llarg termini que recauen sobre els ciutadans, mentre els beneficis econòmics, com el turisme o la publicitat dedicada a l'esdeveniment, es concentren en empreses privades. Per tant, prioritzar aquestes despeses davant necessitats socials urgents és irresponsable i injust.
A veure, jo aquí crec que entraria un altre debat. Sí, seria un esdeveniment esportiu i genera deutes o beneficis, no? Però la qual resposta depèn totalment de la gestió del país en qüestió. Agafant l'exemple anterior de les Olimpíades, les de París, a part dels ingressos que van recaptar en el moment, es diu que en els pròxims 15 anys obtindran 9.000 milions, quan el seu cost va ser de 10.000 milions. I les de Barcelona diuen que els seus beneficis van ser 3 vegades majors que les pèrdues.
Molt interessant, nois. Per anar acabant, expliqueu-nos alguns punts d'acord, sisplau.
Doncs queda clar que els esdeveniments esportius d'aquesta magnitud tenen un potencial significatiu per generar beneficis econòmics, fomentar valors socials i millorar les infraestructures. Ara bé, aquests beneficis depenen en gran manera de la gestió dels recursos i de la situació particular de cada país.
A part, en les ciutats desenvolupades com Barcelona, els Jocs Olímpics del 1992 van ser un exemple d'inversió, generant beneficis econòmics i infraestructures amb un ús prolongat. Per contra, estic d'acord que en països amb problemes econòmics o socials urgents, com Brasil o Qatar, l'organització d'aquests esdeveniments ha derivat a infraestructures infrautilitzades i costos elevats sense un retorn clar per la població.
Bones conclusions. Gràcies per les vostres intervencions. Tenim a l'Alessia i la Laura. Elles mateixes us expliquen de què parlaran. Endavant, noies!
Ara continua la nostra conversa sobre esports, però amb un toc especial. Parlarem de Billy Elliot, una pel·lícula que va sobre el món esportiu i té molts missatges importants que ens agradaria comentar. Aquesta és una secció que ens fa molta il·lusió de compartir amb vosaltres, plena d'emocions, de superació personal i també de trencar barreres socials. Així que, per analitzar aquesta pel·lícula, m'acompanya l'Alessia.
Billy Elliot és una pel·lícula dirigida per Stephen Daldry, protagonitzada per Jamie Bell, un gran actor que fa de Billy Elliot. Ens explica la història d'aquest nen, que creix en un ambient on hi ha moltes tensions socials, com la vaga minera a Anglaterra de 1984. Billy és un nen que, a pesar de la pressió de la seva família i societat, decideix seguir la seva passió per la dansa en comptes de seguir l'estereotip d'home, practicar boxa. Aquí és on entra el que ens interessa. Els esports, com el ballet, en cas del Billy, poden ser una eina per trencar les barreres de què la societat espera de tu. Billy vol ser ballarí, però la masculinitat està estereotipada i limitada per normes socials. De la mateixa manera, els esports poden estar dominats per estereotips. Per exemple, què passa quan un noi decideix jugar un esport que tradicionalment es considera femení? O quan una noia vol practicar esports considerats masculins. En aquesta pel·lícula, Billy s'enfronta no només a l'oposició de la seva família, de la mateixa manera que els esportistes han de lluitar constantment contra les expectatives socials. La pregunta és, aconseguirem algun dia que els esports no tinguin gènere? Que cadascú practiqui l'esport que l'apassiona sense sentir-se jutjat per la societat?
Aquí us m'agradaria aprofundir més, perquè un dels grans temes de Billy Elliot és la lluita de Billy contra els estereotips de la masculinitat. Per exemple, quan ell comença a ballar, el seu pare pensa que és un esport de dones i fins i tot vol fer que ell el deixi perquè la societat no el consideri dèbil. En moltes ocasions, els nens que volen jugar esports com el ballet, la gimnàstica o altres que històricament s'han vist com a femenins, poden sentir-se pressionats a abandonar-los per no ser vistos com homes de veritat. Aquesta idea de la masculinitat rígida és una barrera que molts joves han de trencar. Pensem, per exemple, en la gran barrera que els esports femenins encara intenten superar. Els estereotips de gènere en esports com el futbol, el bàsquet o el rugbi, en què les dones han de lluitar per obtenir el mateix reconeixement que els homes.
A mesura que Billy continua formant-se com a ballarí, ens adonem com aquesta pel·lícula també toca una altra temàtica essencial, la superació personal. Billy no només es troba en una resistència de la seva família, sinó també amb el repte de demostrar que pot aconseguir els seus somnis a pesar de les dificultats. En el món dels esports, la superació personal és un dels valors més destacats. Els esportistes han d'enfrontar-se a les seves pròpies limitacions, els durs entrenaments i els moments difícils, igual que Billy ha de lluitar contra els obstacles que li imposen. Però al final és la passió i la determinació les que porten a assolir els seus objectius. Considero que el moment més important de la pel·lícula és quan Billy té l'oportunitat de demostrar el seu talent en un escenari, en un gran escenari. És un reflex perfecte de les oportunitats que es poden presentar al món esportiu. Cada dia de treball dur, cada entrenament, és un pas cap al moment en què, si tens el coratge de seguir els teus somnis, potser et tocarà brilla.
Ai, quines ganes de tornar-la a veure.
Per concloure, aquesta és una història inspiradora que ens mostra que el camí cap als somnis no és fàcil, però val la pena. El que importa és la passió i la voluntat de seguir el teu cor, fins i tot quan el món intenta dir-te que no pots. Així que si ets un nen que somia ser futbolista, ballarí o gimnasta, el que importa és que segueixis endavant. I en el camí potser trobaràs gent que et dirà que no pots fer-ho, però amb determinació segur que ho aconseguiràs.
M'ha encantat, noies. Gràcies per la recomanació. La tindré en compte. En darrer lloc, i per concloure el programa, tenim a la Sara. Sara, què faràs?
Hola, Maia, jo us porto una secció d'opinió sobre l'esport. Vull explicar-vos quines són les aspes bones i els seus beneficis i la part no tan bona d'aquest tema. Per començar, el que m'agrada de l'esport és que fomenta un estil de vida saludable, ja que ens manté físicament i mentalment en forma. A més, ajuda a reduir l'estrès, millora la salut cardiovascular i ajuda a prevenir malalties com l'obesitat o la diabetis.
Aquesta és una malaltia molt seriosa. De fet, sabeu que el 10,5% dels adults la pateixen?
Doncs bé, el que no m'agrada és l'excessiva pressió sobre els esportistes, especialment en els esportistes d'èlit. Es posa una pressió desmesurada sobre ells per assolir resultats. Això pot derivar en problemes de salut mental, ansietat o esgotament físic. Aquesta situació és encara més preocupant en esportistes joves, que sovint sacrifiquen la seva infantesa per complir amb expectatives alienes.
Un exemple molt clar d'això és l'Iniesta, que va patir depressió per la mort del seu amic, unida amb la pressió de ser un dels millors futbolistes del seu país.
Tornant als aspectes positius, els esdeveniments esportius, tant locals com internacionals, són ocasions perquè persones de diferents cultures i contextos es reuneixin per compartir una mateixa pressió, passió. Des dels tornejos de barri fins als esdeveniments globals com els Jocs Olímpics, l'esport fomenta sentiments de germanor i solidaritat.
De fet, això és el que més m'agrada dels esports, sobretot fer amics que coneixes en competicions o practicant el mateix esport.
Però, per altra banda, tot i els valors que transmet, l'esport no està exempt de pràctiques deshonestes. El dopatge, els soborns i la manipulació de resultats danyen la imatge de l'esport i perjudiquen els que competeixen amb honestedat. Això afecta la confiança del públic i la reputació de les competicions.
Totalment d'acord, Sara. Recordo un cas emblemàtic de dopatge, que va ser el del ciclista Lance Armstrong. Durant anys va ser considerat una llegenda per guanyar 7 Tours de França consecutius, però el 2012 es va descobrir que havia utilitzat substàncies prohibides. Això va suposar un cop dur a la credibilitat del ciclisme.
Pensant en el futbol, pel que fa als suborns i la manipulació dels resultats, un cas notable va ser l'escàndol de la corrupció a la FIFA del 2015. Es van destapar nombrosos casos de suborns milionaris per l'adjudicació dels seus mundials i drets de transmissió.
En contrast, tot i que es donin els casos anteriors, els esportistes professionals i amateurs demostren amb dedicació i perseverança que es poden aconseguir grans fites. Les seves històries de superació motiven altres persones a lluitar pels seus somnis, siguin esportius o no. Per exemple, veure algú que supera una lesió greu per tornar a competir és una gran lliçó de resiliència. Per contraposar, en alguns casos l'esport desencadena comportaments violents com les batalles entre els aficionats o actituds agressives entre els mateixos jugadors. Això es veu sobretot en competicions amb molta rivalitat, on el fanatisme pot superar el respecte i l'educació, convertint l'esport en un espai de conflicte en lloc d'unitat.
Com la rivalitat del Barça i el Madrid.
Continuem amb una cosa positiva. Com pot ser que l'esport ensenya valors com el treball en equip, la disciplina, el respecte i el joc net? Són valors aplicables no només al camp de joc, sinó també a la vida personal i professional. Aquestes lliçons són especialment importants per a infants i joves. I una altra vegada una cosa negativa. En molts esports encara hi ha una gran diferència entre homes i dones pel que fa a salaris, recursos, cobertura mediàtica i reconeixement. Això perpetua desigualtats i dificulta que les esportistes femenines puguin tenir les mateixes oportunitats que els seus companys homes.
De fet, sabeu que en el tennis, des del 2007, les dones i els homes guanyen el mateix?
Ostres, que bo!
Tot i així, desgraciadament, no hi ha ni un esport que on cobri més la dona que l'home.
Finalment, tornaré a dir una cosa negativa. Com és que l'enfocament de l'esport com un negoci fa que moltes vegades es prioritzi el guany econòmic per sobre dels valors o la pràctica esportiva. Això es veu en una venda d'entrades a preus inaccessibles. Els patrocinis exagerats i la pressió per generar espectacle a costa de l'esforç dels esportistes.
Però és la llei de l'oferta i la demanda. Jo penso que s'hauria de trobar un equilibri entre el negoci i els valors esportius.
Per concloure, creiem que tot i que l'esport té coses bones, també té coses dolentes. Però el més important és saber com poder gaudir dels avantatges sense acabar abusant o caient en els desavantatges, o en la part més fosca de l'esport, com l'explotació dels jugadors o pràctiques deshonestes.
Moltíssimes gràcies, Sara. Esperem que veure tot el que porta l'esport, el que és bo com el que és dolent. Molta llàstima, el programa arriba al seu final. Moltes gràcies per escoltar-nos. Ha estat un plaer compartir aquesta estona amb vosaltres. Fins aviat!
Sant Cugat 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
aquesta nit he obert aquella porta. Duia tancada, qui sap plus dies. Diamants, rubins, maragdes, or i fils d'argent, convulsions i tensió muscular. De sota l'arc, frontera del desert, no distingeixo de fora del de dins. Els núvols passen a set vegades el seu temps, d'on és llengot o més gripau sobre un gran roc. La nena està corrent pel camp, la porta oberta pat a pat.
I ja ho sabia d'altres cops,
que quan l'obres ets un.
I ja ho sabia d'altres cops,
que qui torna ja no ets tu. En temps dels tripis, quan els hippies eren hippies, algú va veure un cel espaterrant, com un ramat d'ovelles que han mort el pastor, un paradís borratxo de dolor. Vent catabàtic, mirall del fotre, les fronteres són cul de mal seient. He deixat sola la meva nina i ara no sé on és la meva nina. La meva nina, on és? He deixat sola la meva nina i ara no sé on és la meva nina. La meva nina, on és? He deixat sola aquella pàntila i on s'haurà ficat gata maula, xonxai en pell de llor. La nena està corrent pel camp, la porta oberta pat a pat. I ja ho sabia d'altres cops, que quan l'obres ets un. I ja ho sabia d'altres cops, que qui torna ja no ets tu.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to
be true then. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.